Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts de nou als 5 minuts més, al programa que, com sempre, una vegada més repassa tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i també del Ripollès, en un dia en què tenim temperatures que, a mesura que ja va sortint el sol, van escalant. Ara mateix 3 graus positius a Vall de Núria, en tenim 8 a Das, 9 graus a Ripoll, a Sant Pau de Segúries, a Camprodon i a Mieres, 10 a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca, 11 graus a Olot i a la Vall d'en Bas, 12 a Les Preses i a Montagut, 13 graus a Besalú i a Girona, 14 a Banyoles i a Figueres, i 17 graus els tenim ara mateix a Roses. Un dia marcat pel sol durant el matí, en què les temperatures han d'anar pujant fins al migdia, però a la tarda poden tornar els ruixats, poden tornar aquestes tempestes de primavera en les quals ja estem acostumats, igual que la setmana passada, i amb la dinàmica, la tònica general, que han de seguir també de cara a aquesta setmana. Per tant, matí de sol, matí de temperatures un pèl més altes, però a la tarda en què tornarien els ruixats. Ara sí, doncs, després de la meteorologia, repassem els titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Una de cada 4 persones que acudeixen a Càritas Garrotxa a demanar ajuda treballen. És una de les dades que s'extreuen de l'estudi FOESA del 2025. En el cas garrotxí també es constata que a la comarca Càritas va atendre gairebé un centenar i mig de persones i de retruc prop de mig centenar comptant les famílies. Darrerament també estan atenent moltes persones que volen regularitzar la seva situació al país. El president de Càritas Garrotxa és Eduard Labian.
La meitat de les persones que ens vénen a demanar ajuda no tenen una vida estable, pràcticament, sí, estem parlant d'un 50%, és a dir, que estan visquent en situacions, diguem-ne, no molt beneficioses per el que és la família, com he dit abans, visquem famílies senceres amb habitacions, compartint pisos amb moltes altres persones, que inclús de diferents nacionalitats i orígens. La problemàtica d'aquí se'n deriva és bastant greu.
En aquest sentit, la plataforma Ciutadana Soms Garrotxa ofereix formacions per acompanyar a persones que vulguin obtenir la regularització extraordinària. Fa uns dies van aplegar més de 200 persones. El Núria Social asseguren que és un moment històric i que cal acompanyar moltes persones nouvingudes a Olot que viuen en situació vulnerable. Una de les membres de Soms Garrotxa és Laia Costa.
Perquè com a plataforma ciutadana el que pretenem justament és millorar la convivència entre veïns i veïnes, i per tant hem pensat que el procés de regularització és una oportunitat única que tenim com a veïns i veïnes per conèixer veïns i veïnes que normalment no els coneixeríem, i per tant entra molt bé, no?, en els objectius de la nostra entitat.
Més notícies al Ripollès. Les actuacions dels agents rurals del 2025 han augmentat un 59% en relació a l'any anterior. S'ha posat èmfasi especialment en els espais naturals protegits, que són les capçaleres del Ter i del Freser, l'Alta Garrotxa i la Serra de Montgrony. La idea és augmentar la vigilància per assegurar la preservació dels espais naturals de la comarca. El cap dels agents rurals del Ripollès és Àngel Prat.
A partir d'ara estem començant a avisar, i els que no obeeixen aquest avís, que sol passar, es denuncia, i s'ha començat a denunciar. Per què fem aquestes denúncies? Perquè si un gos alliberat s'allunya del seu propietari, el que provoca és que les espècies protegides es moguin. Estem parlant sobretot, per exemple, de la perdiu blanca. La manera de protegir-se que té aquesta espècie és el camuflatge, és no moure's, gairebé no mola.
I des de la setmana passada, els operaris especialitzats en treballs verticals han començat les actuacions per tal de consolidar la paret del cingle de Ribamala, de la qual es va desprendre una part a principis de març. Segons informa l'Ajuntament de Sant Joan, aquestes actuacions es podrien allargar mesos. Fins llavors, la regulació del pas alternatiu continuarà i es podria reforçar amb persones de cara a dates puntuals, com és el pont de maig. L'alcalde del municipi és Ramon Roquer.
El Ministeri no trobava les empreses i els treballadors per poder abordar, doncs, finalment, el que és la consolidació d'aquest talús, que la gent que el coneixem és un talús molt, molt vertical, molt alt, amb una pedra que no és una pedra que es desfà, i per tant amb unes dificultats importants a l'hora de consolidar perquè no segueixi baixant pedra i terra.
I l'Ajuntament de Molló està buscant finançament per fer front a la reparació de la coberta de la pista poliesportiva que va quedar molt malmesa durant les ventades. El consistori ha demanat una ajuda extraordinària a diversos organismes públics, al mateix temps que ja ha rebut una subvenció del PUOSC per fer els tancaments laterals projectats en la segona fase. L'alcalde és Josep Coma.
Hem demanat ja ajuda a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Girona per aquests fenòmens meteorològics adversos, per poder-nos ajudar a recuperar part d'aquests diners per poder tornar doncs, a recuperar aquest equipament, tornar a col·locar doncs, tota la teulada, almenys en el vessant doncs, que mira cap a ponent, amb les plaques solars doncs, que hi havia, que les haurem de recol·locar i recuperar doncs, la funcionalitat una altra vegada d'aquest equipament.
I l'entorn i el moviment es converteixen en el gran motor del sismògraf. La directora del festival, Tena Busquets, creu que ha estat un encert haver començat el dia de Sant Jordi i avança que l'any vinent incorporaran més propostes dedicades a la meditació i contemplació. El sismògraf d'enguany ha comptat amb més d'una trentena de propostes centrades en la celebració de la primavera i reivindicant la sostenibilitat i el medi ambient sempre des de l'optimisme. La directora, com dèiem, és la Tena Busquets.
Haver pogut gaudir dels propis cossos en espais naturals o seguint un artista o fent coses vàries que hem proposat durant tot aquest festival. Jo crec que ha sigut aquest festival on hem estat bé amb aquest benestar que proposàvem, caminant, o sigui, hem fet aquest passeig que jo crec que s'ha convertit en un passeig, en un festeig, en una celebració, no? En una celebració dels cossos individuals, dels cossos col·lectius, dels cossos posats a la natura i de que puguem gaudir junts, juntes, fer-ho en pau.
I la cinquena edició dels dinars temàtics de l'associació Palimpsest s'ha acompanyat a l'àpat de la presentació del llibre de David Sangles titulat Embotits. Precisament, els embotits han estat el producte protagonista del menú que s'ha combinat amb altres ingredients que fan referència a la història de Ripoll.
Ha estat molt interessant perquè el llibre és més que un receptari. Trobem, doncs, diverses receptes que volen englobar tots els àmbits de la vida, no? Hi trobem receptes des de fer un entrepà curiós i divertit per seure a mirar una sèrie o una pel·lícula, fins a les receptes dels millors restaurants del món, no? Hi ha un capítol que es diu A taula amb els cuiners, doncs, on aquests restaurants, com el Celler Can Roc, el Disfrutar, els Casals, l'Alquímia, m'han cedit receptes.
I les dones artistes de Sant Just d'Esvern són les protagonistes en l'exposició que acull l'àmbit Sant Lluc. Diverses obres, tant pictòriques com escultòriques, donen a conèixer una obra diferent i que va més enllà, una exposició amb significat de territori i solidaritat entre artistes. La Dolors Puigdemont parla de les seves obres i amb què s'inspira.
Jo sempre que treballo, tots els meus referents són de la Vall d'en Bas. La gent en allà es quedava sempre em preguntava, però com és que sempre dic, és que jo quan baixo l'estudi és com si anés a la Vall d'en Bas.
I èxit en el concurs del dibuix infantil del Dia de la Mare. El Centre d'Iniciatives Turístiques ha celebrat la seva 48a edició, com és habitual, davant de l'escultura de Josep Clarà de la Maternitat. El vicepresident del CIT és Francesc Muñoz.
Tenim un jurat, hi ha entesos en dibuix, hi ha entesos en pintura, després hi ha un secretari del CIT que també valora, vull dir, no ho agafem a la babalà. Hi ha experts que valoren el treball sapiguent que són mainada, vull dir que no, possiblement no tenen una experiència de pintors, però sí, hi ha un jurat que està qualificat.
I en esports, la Unió Esportiva Olot no aprofita el primer matchball i s'ho jugarà tot a l'última jornada. L'equip de Roger Vidal ha perdut el camp del Reus per culpa de l'enèsim gol de penal en contra. Ha arrossegat un mal inici de partit i ha estat incapaç de reaccionar. Els lotins hauran de guanyar diumenge al València més tallà a casa o esperar resultats favorables per certificar la permanència. El tècnic és Roger Vidal.
Sabíem que venir a aquest camp amb el que ells s'estaven jugant també hi hauria el factor afició, no? que els primers minuts sortirien molt intensos, amb una pressió més alta, i ho sabíem, estàvem preparats per això, però després l'equip li ha costat, no? Vam ser capaços d'interpretar que poder no calia córrer tant riscos com hem corregut, i ens hem anat posant a l'àrea per culpa nostra, en reinicis, amb dubtes, i havíem de ser poder més directes els primers minuts, no? I això va fer que ells anessin agafant vida.
I el club de futbol Ripoll aconsegueix els 3 punts a casa contra les Planes per la mínima, 1-0. La jugada decisiva ha estat un penal que ha convertit Miguel Hernán Gómez tan bon punt començada la segona meitat del partit. El Ripoll es manté mitja taula, allunyant-se de les últimes posicions i acostant-se a poc a poc a la promoció d'ascens. Un dels jugadors és en Justin Narváez.
Molt bé, últimament portem 2 partits guanyats i jo crec que per la temporada que ve podem aspirar a intentar arribar als play-offs. Si tot es dona bé i això, seguim jugant així. Falta una mica més d'intensitat al final del partit, però però bé, bé.
I l'hoquei Olot suma un punt que val una permanència. Resultat final de 3-3, els olotins empaten davant l'Alcorcón i certifiquen la seva presència a l'hoquei Plata una temporada més. Els madrilenys han estat capaços de remuntar el 2-0 del descans, però un gol d'Adrià Oliveres a 3 minuts pel final ha evitat la que hagués estat la segona derrota consecutiva a casa dels garrotxins. A falta de 3 jornades, l'hoquei Olot es troba amb 12 punts sobre el descens i a 8 del play-off descens. El tècnic és Miquel Ràfols.
Crec que l'equip ha generat suficient com per guanyar. Crec que en moltes fases estàvem arribant i estàvem arribant bé, fins i tot el 2-0 de la primera part ha set curt. Llavors al final, quan tu no aprofites aquestes accions que tens clares, doncs amb una bola penjada així mig tocada de rebot ens fan el 2-1 i es fiquen una mica en el partit.
I final històrica del club tenista de l'Olot, que ha perdut a l'Europe Trophy contra el Panathinaikos en aquesta primera final de la seva història, una final europea. Òbviament el club tenista de l'Olot ha perdut, com dèiem, amb un contundent 3-0 contra el gran favorit a guanyar aquesta Europe Trophy, i que precisament ho ha fet, que és el conjunt grec. El tècnic Marc Costa diu que arribar a la final ja és tot un èxit.
No ha pogut ser, hem perdut la final de la Trophy contra el Panathinaikos. Hem jugat bastant bé, tot i així doncs, hem perdut 3-0, però dos dels partits els hem perdut al tiebreak del 5-7, i l'altre l'hem perdut 3-1, hem lluitat, ho hem intentat de totes les maneres possibles, però malauradament no ha pogut ser. Tot i així, hem d'estar superorgullosos de la competició que hem fet. Un subcampionat doncs, l'haguéssim firmat abans de començar tots, tot i que un cop ets a la final, doncs, a tothom agrada guanyar.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titulars, una de cada quatre persones que acudeixen a Càritas Garrotxa a demanar ajuda treballen. És una de les dades que s'extreuen de l'estudi FOESA del 2025. En el cas garrotxí també es constata que a la comarca Càritas va atendre gairebé un centenar i mig de persones i de retruc prop de mig centenar comptant amb les famílies. Darrerament també estan atenent moltes persones que volen regularitzar la seva situació al país. Gerard Puigdemont.
L'informe FOESA del 2025 constata que a Catalunya 1.351.000 persones es troben en situació d'exclusió social. A grans trets de l'estudi reflecteix una societat cada cop més fragmentada, amb una classe mitjana trencada i amb greus problemes d'habitatge, a més de precarietat laboral, fet que fa que moltes persones no arribin a finals de mes encara que treballin. Un encariment de la vida i també una pobresa que s'hereta, tot de característiques que es plasmen també a la Garrotxa. De les dades garrotxines destaca que durant l'any passat Càritas Garrotxa va atendre 141 persones, i això suposa a nivell familiar una mica més de 400 persones, i que les dones segueixen sent les que van a Càritas a demanar ajuda, una xifra que se situa al 65%. De les 141 persones ateses, el 26% treballen, i un 66% no treballen però busquen feina. Un 46% de les persones que acudeixen a Càritas Garrotxa no tenen llar estable. En parla Eduard Gavian, president de Càritas Garrotxa.
La meitat de les persones que ens vénen a demanar ajuda no tenen una vida estable, pràcticament, sí, estem parlant d'un 50%, és a dir, que estan visquent en situacions, diguem-ne, no molt beneficioses per el que és la família, com he dit abans, visquent famílies senceres amb habitacions, compartint pisos amb moltes altres persones que inclús de diferents nacionalitats i orígens. La problemàtica d'aquí se'n deriva és bastant greu.
A més, les persones que es poden permetre viure sota un sostre veuen com la seva economia se'n ressent un cop han de fer front a la despesa en l'habitatge.
Estem parlant de que quan has pagat un lloguer, a vegades fins i tot una habitació, que estem parlant de 400 euros o el millor, per una habitació, una família, evidentment cauen amb el que se'n diem pobresa severa. Aquella família no pot fer front a una despesa extraordinària.
En els darrers temps han notat un increment de visites per temes administratius, papers, permisos de residència i per tràmits diversos respecte a altres anys, també pel tema de les regularitzacions. Asseguren que hi ha moltes persones que no es poden permetre pagar un advocat. Segons les dades del 2025, una de cada tres persones ateses es troba en situació regular.
Totes les persones que ens han anat vinguent darrerament per demanar regularització de papers, doncs que estem ara fent aquesta regularització extraordinària i treballant per cridar-los a per reunir tota la documentació i poder-los donar una manera digna de poder-se guanyar la vida, perquè és que hem de pensar que el 80% de les persones que venen aquí venen amb intenció de formar-se, de treballar i de afegir-se a la societat i integrar-se amb la societat. Si no tenen papers, evidentment això és impossible. Ha passat més de 20 anys des de l'última regularització i les situacions ara són molt més complexes que abans.
Des de Càritas Garrotxa, el que més els preocupa és la cronificació de la pobresa.
És bàsicament aquesta cronificació. La cronificació al veure que no reduïm la quantitat de persones que ens venen a demanar ajuda. Aquesta és la qüestió més clara. Si estàs anant cada any amb màxims el que podem atendre, està clar, no? Perquè és això. Vull dir que segurament si tinguéssim més disponibilitat, més diners i més recursos, doncs segurament faríem més feina. El que passa és que arribem fins on arribem.
Tot i això, asseguren que la Garrotxa és una comarca solidària.
I en aquest sentit, la plataforma ciutadana Som's Garrotxa ofereix formacions per acompanyar a persones que vulguin obtenir la regularització extraordinària. Fa uns dies van aplegar més de 200 persones al Núria Social. Asseguren que és un moment històric i que cal acompanyar a moltes persones nouvingudes a Olot que viuen en situació vulnerable.
La plataforma ciutadana Som's Garrotxa està organitzant trobades per donar a conèixer i acompanyar persones que sol·licitin els tràmits de la regularització extraordinària presentada pel govern estatal. Fa uns dies al Núria Social, més de 200 persones van ser presents a una de les sessions de formació. Laia Costa, jurista i membre de Som's Garrotxa.
Perquè com a plataforma ciutadana el que pretenem justament és millorar la convivència entre veïns i veïnes i per tant hem pensat que el procés de regularització és una oportunitat única que tenim com a veïns i veïnes per conèixer veïns i veïnes que normalment no els coneixeríem i per tant entra molt bé, no? en els objectius de la nostra entitat.
Som's Garrotxa és una plataforma veïnal que té com a objectiu trencar el discurs contrari a les persones nouvingudes que asseguren que hi ha actualment. Compten amb una xarxa de voluntaris a diferents àmbits i ara s'han organitzat per oferir solucions per la qüestió de la regularització extraordinària.
La regularització extraordinària és un moment històric, perquè realment és extraordinària. La última va ser l'any 2005, per tant fa 21 anys que no n'hi ha cap. Sabem que la llei d'estrangeria deixa fora moltíssimes persones i això ho demostra aquesta regularització, que a Catalunya pot suposar que tinguin autorització de residència i treball més de 200.000 persones. Per tant, està clar que el problema és la llei d'estrangeria, però benvinguda aquesta regularització.
Des de la plataforma ciutadana asseguren estar satisfets de poder formar part de la xarxa d'administracions i altres entitats que treballen amb aspectes socials i d'acompanyament a persones nouvingudes en situació vulnerable.
Estarem al costat de les administracions públiques que s'hi posin. Estem ja en contacte amb el Consorci d'Acció Social, amb CPIM, amb Càritas, amb Creu Roja, i per tant la idea és que entre totes ho fem tot. Llavors el que no arribi una ho farà l'altra. Per tant, estem contentes de poder participar també en les xarxes ja establertes i professionals que ja hi ha a la Garrotxa. I per tant, és això, és us estem acompanyant, però des de la societat civil.
Lamenten, però, que Olot no es faci un pas més per ajudar persones que tenen feina, però que en altres àmbits de la vida, com per exemple l'habitatge, estan desprotegides.
Gràcies, Gerard. I les actuacions dels agents rurals al Ripollès el 2025 han augmentat un 59% en relació a l'any anterior. S'ha posat èmfasi especialment en els espais naturals protegits, que són les capçaleres del Ter i del Freser, l'Alta Garrotxa i la Serra de Montgrony. Guido Sengerotti.
L'augment de les actuacions dels agents rurals del Ripollès el 2025 ha fregat el 60%, mentre que a Catalunya la dada supera per poc el 40%. A la comarca s'ha seguit també la tendència a l'alça d'actuacions als espais naturals protegits. Les actuacions totals del 2025 a la comarca han estat 2.166. 863 han sigut de fauna, en un augment respecte a les 720 del 2024. Les actuacions del 2025 en espais naturals protegits i de biodiversitat han estat 657, amb un augment notable en relació a les 128 del 2024. Tot i que a la Serra de Montgrony i a l'Alta Garrotxa s'hi han registrat un centenar d'actuacions, la majoria, 536, han estat al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, on, a més, s'han començat a denunciar accions com anar amb gossos deslligats després de molts anys de pedagogia. Ho explica Àngel Prat, cap dels agents rurals del Ripollès.
A partir d'ara estem començant a avisar i els que no obeeixen aquest avís, que sol passar, es denuncia i s'ha començat a denunciar. Per què fem aquestes denúncies? Perquè si un gos alliberat s'allunya del seu propietari, el que provoca és que les espècies protegides es moguin. Estem parlant sobretot, per exemple, de la perdiu blanca. La manera de protegir-se que té aquesta espècie és el camuflatge, és no moure's, gairebé no mola. Si un gos s'hi apropa molt i la fa volar, els seus depredadors la veuen. I estem parlant de guineu, estem parlant d'àguila daurada, sobretot.
Precisament la protecció de la fauna protegida és una de les prioritats. A banda de la perdiu blanca, hi ha espècies que també es tenen en compte, com el trenc a l'Osolau Frany. Una altra activitat que es controla és la circulació motoritzada per espais on aquesta no és permesa.
Afecta molt el medi natural i que en la nostra comarca té una influència important. Per tant, dintre dels espais naturals protegits, una de les primeres actuacions que fem són serveis especials per controlar la circulació motoritzada perquè es faci i s'esdevingui en un ambient conciliador amb les altres activitats que es donen a terme al parc.
El cos està pendent de l'aplicació del Pla Estratègic d'Agents Rurals 2026-2030 que preveu la creació d'una nova base més actualitzada a Ripoll i també del creixement dels agents del cos a la comarca, fins a un número total de 17 efectius. D'aquesta manera es podrà ampliar l'actuació i control sobre una comarca amb uns paisatges i un patrimoni natural únic a preservar.
I des de la setmana passada, els operaris especialitzats en treballs verticals han començat les actuacions per tal de consolidar la paret del cingle de Riomala, de la qual es va desprendre una part a principis de març. Laura Segú.
Dilluns de la setmana passada han començat les actuacions al cingle de Riomala per tal de consolidar la malla de la muntanya que es va desprendre setmanes enrere i que ha obligat a regular en pas alternatiu la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan dels Abadès. L'alcalde santjoaní Ramon Roquer es mostra satisfet de l'inici de la intervenció, que a grans trets implicarà fer un pilotatge en alçada per lligar una malla gruixuda a la paret. La previsió és que l'obra s'allargui encara uns quants mesos, sempre i quan el temps acompanyi.
No, el Ministeri no trobava les empreses i els treballadors per poder abordar doncs, finalment el que és la consolidació d'aquest talús, que la gent que el coneixem és un talús molt, molt vertical, molt alt, amb una pedra que no és una pedra que es desfà i per tant amb unes dificultats importants a l'hora de consolidar perquè no segueixi baixant pedra i terra. Què farà aquesta empresa? Doncs els propers mesos, esperem que menys que més, es dedicaran a fer pilotatges en alçada, centenars per lligar una malla gruixuda a la paret que ha de fer que no baixin ni rocs ni pedres i per tant consolidi aquest cingle i sempre evidentment pensant en la seguretat de les persones i el trànsit que és molt en aquest punt.
Roquer també informa que la voluntat és que de cara als dies forts de trànsit, com per exemple el pont de l'1 de maig, el pas alternatiu estigui regulat per persones.
Ja pel pont, ja per la Setmana Santa es va reforçar en alguns moments, no es va poder evitar totes les cues, ni molt menys, hi van haver moltes. Esperem ara el dia 1 que aquell servei s'acabi ampliant i que, per tant, tot vagi molt més bé.
L'alcalde es mostra satisfet que s'hagi desbloquejat l'inici de les actuacions i recorda que no era un tema de voluntat, sinó de disponibilitat. També exposa que el Ministeri podria tenir novament sobre la taula el projecte alternatiu de la Nacional 260 per evitar el que va succeir setmanes enrere.
Hem parlat aquests dies de que el Ministeri està i té sobre la taula un projecte que està ultimant i està acabant de redactar. És veritat que després d'aquests fets el Ministeri sembla que vol parlar molt més encara d'aquest projecte, té moltes més ganes de que això vagi endavant. La veritat és que després del que ha passat, no ara, sinó també fa uns pocs anys que vam tenir un altre forat, en aquest cas a la carretera, tots anem veient, no?, que és un tram complicat, que és un tram que cal buscar la solució, la millor solució, perquè no seguim tinguent problemes i sobretot possibles despreniments no puguin causar danys o accidents, com és el cas del que va passar ara.
Finalment, pel que fa al cost d'aquestes actuacions, afirma que encara és aviat per referir-se al total, tot i que podria enfilar-se als 2 milions d'euros.
I l'Ajuntament de Molló està buscant finançament per fer front a la reparació de la coberta de la pista poliesportiva, que va quedar molt malmesa durant les ventades. El consistori ha demanat una ajuda extraordinària a diversos organismes públics, al mateix temps que ja ha rebut una subvenció del PUOSC per fer els tancaments laterals projectats en la segona fase. Marc Roura.
145.679,04 euros. Aquest és l'import dels danys que han causat les ventades en instal·lacions municipals a Molló. L'equipament més afectat va ser la pista poliesportiva, que va quedar amb la coberta parcialment arrencada i sense diverses de les plaques solars que hi ha instal·lades. En la seva visita al programa de Vall a Vall de Televisió del Ripollès, l'alcalde mollonenc Josep Coma ha afirmat que és un import molt elevat i que ja han demanat ajuda a organismes públics per fer-hi front.
Han demanat ja ajuda a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Girona per aquests fenòmens meteorològics adversos per poder-nos ajudar a recuperar part d'aquests diners per poder tornar doncs, a recuperar aquest equipament, tornar a col·locar doncs, tota la teulada, almenys en el vessant doncs, que mira cap a ponent, amb les plaques solars doncs, que hi havia, que les haurem de recol·locar i recuperar doncs, la funcionalitat una altra vegada d'aquest equipament, que ara tenim tancat també per seguretat, perquè han quedat algunes plaques doncs, i alguns elements de la coberta que poden acabar caient, i per tant és un equipament que no podem utilitzar.
En cas de rebre un no per resposta, el pla B de l'Ajuntament seria anar a endeutament, ja que la pista es considera un equipament necessari, sobretot a l'estiu.
Hauríem d'anar a endeutament, anar a buscar doncs, diners a una entitat financera per poder tenir aquests diners i per poder arreglar aquest equipament que és necessari, sobretot a l'estiu, que es fa servir molt per la mainada, el jovent doncs, que juga a futbol, a bàsquet, que va passar la tarda doncs, en aquest equipament i és necessari tornar a recuperar doncs, la seva funcionalitat.
Mentre cerca aquest finançament per sufragar els costos de reparació, Molló ha rebut una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al projecte de la segona fase, que contempla el tancament lateral de la pista poliesportiva.
No l'acabarem de tancar fins a baix, és a dir, no quedarà tancat com un edifici, com un pavelló esportiu, però sí que quedarà doncs, tota una part coberta, perquè sobretot ens trobem que ara el dia que plou i fa una miqueta de vent pluig, la pista poliesportiva té tanta alçada que l'aigua acaba entrant igualment.
El pressupost d'aquesta segona fase ronda els 200.000 euros d'inversió, dels quals un 95% vindran finançats per la Generalitat.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat, al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Atenció, amants de la bona gastronomia. El 25 d'abril i el 9 de maig arriba una festa que no pots perdre. El restaurant Masia Pi Guillem et preparen una gran festa de xuletón i sidra. Gaudeix d'uns aperitius espectaculars, brasa en directe amb tapes de xuletón filetejat i, per descomptat, sidra ben fresca. Tot això en una terrassa espectacular, amb música i còctels per arrodonir-ho tot. Reserva ara a restaurantmasiapiguillem.com i deixa't sorprendre. Restaurant Masia Pi Guillem, a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Al gust de les grans experiències.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Cada persona té capacitats, ritmes i necessitats diferents. Per això, a la Fageda, treballem amb itineraris personalitzats que combinen formació, oportunitats laborals i socials i un acompanyament continuat al llarg de la vida. El 5 i el 8 de maig hem organitzat una jornada informativa perquè vinguis a veure les nostres instal·lacions, conèixer com treballem i les oportunitats laborals i formatives que oferim a les persones amb discapacitat intel·lectual o problemes de salut mental de la Garrotxa. Vine a les jornades informatives de la Fageda. Pots escollir dimarts 5 de maig a les 6 de la tarda o divendres 8 de maig a les 4 de la tarda. Reserva la teva plaça al 972 68 10 10. T'hi esperem.
Què tal? Com esteu? Benvinguts de nou aquí als 5 minuts més per repassar, per analitzar i actualitzar també tota la informació de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès en avui dilluns 27 d'abril del 2026, inici d'una nova setmana amb temperatures que ara mateix estan al voltant d'aquests 10, 11, 12 graus a la capital de la Garrotxa i també a la capital del Ripollès. Però quina és la previsió per al dia d'avui? Una previsió en què al matí ha de sortir una miqueta el sol, però de cara a la tarda podrien tornar els xàfecs, podrien tornar les tempestes i aquesta seria la tònica general, no només del dia d'avui, sinó també de tota la setmana. Ara sí, titulars de la jornada. Una de cada quatre persones que acudeixen a Càritas Garrotxa a demanar ajuda treballen. És una de les dades que s'extreuen de l'estudi FOESA del 2025. En el cas garrotxí també es constata que a la comarca Càritas va atendre gairebé un centenar i mig de persones i de retruc prop de mig centenar comptant les famílies. La plataforma ciutadana Som Garrotxa ofereix formacions per acompanyar persones que vulguin obtenir la regularització extraordinària. Fa uns dies van aplegar més de 200 persones al Núria Social. Al Ripollès, les actuacions dels agents rurals del 2025 han augmentat un 59% en relació a l'any anterior. S'ha posat èmfasi especialment en els espais naturals protegits, que són les capçaleres del Ter i del Freser, l'Alta Garrotxa i també la Serra de Montgrony. Des de la setmana passada, els operaris especialitzats en treballs verticals ja han començat les actuacions per tal de consolidar la paret del cingle de Ribamala, de la qual es va desprendre una part a principis de març. Segons informa l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, aquestes actuacions es podrien allargar durant alguns mesos. L'Ajuntament de Molló està buscant finançament per fer front a la reparació de la coberta de la pista poliesportiva que va quedar molt malmesa durant les ventades. El consistori ha demanat una ajuda extraordinària a diversos organismes públics al mateix temps que ja ha rebut una subvenció del PUOSC per fer els tancaments laterals projectats en la segona fase. I a partir d'ara també repassarem que l'entorn i el moviment es converteixen en el gran motor del sismògraf. La directora del festival, Tena Busquets, creu que ha estat un encert haver començat el dia de Sant Jordi i avança que el pròxim any incorporaran més propostes dedicades a la meditació i la contemplació. La cinquena edició dels dinars temàtics de l'associació Palimpsest s'ha acompanyat l'àpat de la presentació del llibre de David Sangles titulat Embotits. Precisament els embotits han estat el producte protagonista també del menú. Ho repassarem. Les dones artistes de Sant Just d'Esvern són les protagonistes en l'exposició que acull l'àmbit de Sant Lluc. Diverses obres, tant pictòriques com escultòriques, donen a conèixer una obra diferent i que va més enllà. I èxit en el concurs de dibuix del Dia de la Mare, el Centre d'Iniciatives Turístiques ha celebrat la seva 48a edició davant de l'escultura de Josep Clarà, l'escultura de la maternitat. I en esports parlarem de la Unió Esportiva Olot, que no aprofita el primer matchball i s'ho jugarà tota l'última jornada contra el València Mestalla. Parlarem de la victòria de la Ripoll davant les Planes per la mínima victòria per 1-0 del conjunt del Ripollès. Parlarem de l'empat de l'hoquei Olot, que suma un punt que val la permanència, un empat contra l'Alcorcón 3-3 i que per tant certifiquen la seva presència a l'hoquei plata una temporada més. Tot això en parlarem i parlarem òbviament de l'èxit del club tenista Olot, que no ha pogut ser un èxit total perquè ha perdut la final de l'Europe Trophy contra el Panathinaikos. El conjunt olotí ha perdut 3-0 contra el gran favorit a l'Europe Trophy, que era el Panathinaikos. Com dèiem, aquest conjunt grec, que és qui s'ha endut, qui ha guanyat aquesta Europe Trophy.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I a Catalunya, Espanya i el món, avui és notícia tot això, el judici contra els Pujol, que arriba a les declaracions dels acusats amb la incògnita de si l'expresident queda eximit. Jordi Pujol i Soley està citat presencialment aquest dilluns a un examen mèdic a l'Audiència Nacional per valorar si pot declarar. 10 detinguts i 9 denunciats penalment per fer grafits en trens i provocar danys per valor de 377.000 euros. Els Mossos han resolt fins a 115 delictes vinculats a desperfectes per grafits en infraestructures ferroviàries. Un detingut i 59 identificats en un operatiu Campai a l'estació de Sabadell Nord per confiscar armes i drogues. El dispositiu policial es va dur a terme aquest divendres a la tarda i també ha decomissat 33 grams de marihuana. Sánchez condemna l'atac contra Donald Trump al sopar de corresponsals, diu que la violència mai és el camí. Feijó també rebutja l'atemptat i afirma que la discrepància política es resol amb paraules i no amb bales. I la despesa militar mundial continua creixent i arriba als 2,9 bilions de dòlars el 2025. El rearmament i l'augment de la inseguretat impulsen increments a Europa del 14% i també a Àsia i Oceania del 8,1%. Emmanuel Macron es desplaça a Andorra aquest dilluns per tractar els principals reptes del país. El president francès i copríncep del Principat mantindrà diverses reunions. Farà visites i s'adreçarà també a la ciutadania. Ho dèiem també en titulars, l'entorn i el moviment es converteixen en el gran motor del sismògraf. La directora del festival, Tena Busquets, creu que ha estat un encert haver començat el dia de Sant Jordi i avançar que l'any vinent incorporaran més propostes dedicades a la meditació i contemplació. El sismògraf d'enguany ha comptat amb més d'una trentena de propostes centrades en la celebració de la primavera i reivindicant la sostenibilitat i el medi ambient sempre des de l'optimisme. Néstor Carvajal.
Conclou el festival sismògraf que ha acollit artistes, ballarins i companyies de l'àmbit nacional i internacional. L'edició d'aquest any ha agafat un color verd més orgànic amb la intenció d'enfocar la sostenibilitat, el medi ambient com a protagonistes. Des de l'organització, però, alerten que ho han volgut fer amb optimisme i celebrant la primavera, ja que admeten que a vegades pequen massa de pessimisme. La directora del festival, Tena Busquets, valora el retorn que ha rebut el festival per part de la ciutadania i els espectadors.
Haver pogut gaudir dels propis cossos en espais naturals o seguint a un artista o fent coses vàries que hem proposat durant tot aquest festival. Jo crec que ha sigut aquest festival on hem estat bé amb aquest benestar que proposàvem, caminant, o sigui, hem fet aquest passeig que jo crec que s'ha convertit en un passeig, en un festeig, en una celebració, no? Una celebració dels cossos individuals, dels cossos col·lectius, dels cossos posats a la natura i de que puguem gaudir junts, juntes, fer-ho en pau.
Una de les més de 30 propostes d'aquest festival de primavera i que ho ha tancat ha sigut el Parc Nou en Moviment, on 5 companyies de tot l'estat espanyol han fet dansa als diferents racons del Parc Nou.
Comencem amb Elvi Balboa, que és una companyia de Galícia, que fan una cosa molt divertida amb una mena de xanques així amb amortidors, i és una coreografia com molt fresca i molt, molt divertida. Després entrarem i veurem 4 companyies més dins el parc, 2 al Prat de Dalt, 2 al Prat de Baix. Ells són Erain, una companyia de Navarra, la Joven de 180, que són de Madrid, la Laia Centenar i l'Àngel Duran, que són catalans. I acabarem amb aquesta peça Jarana, de la Laia Centenar, que és una peça que convida el públic a ballar, a disfrutar, i esperem que acabem així, doncs, aquest sismògraf 2026.
Busquets insisteix que el retorn del format i l'elecció de les propostes ha sigut molt positiu i creu que va ser encertat començar el dia de Sant Jordi el festival. Pel que fa a l'any vinent, la directora avança que tenen la intenció d'incorporar més activitats col·lectives, més meditatives i de caràcter contemplatiu. A més, també volen continuar amb les col·laboracions als centres educatius i ja estan en contacte.
Gràcies, Néstor. La 5a edició dels dinars temàtics de l'associació Palimpsest s'ha acompanyat a l'àpat de la presentació del llibre de David Sanglas titulat Embotits. Precisament, els embotits han estat el producte protagonista del menú, que s'ha combinat amb altres ingredients que fan referència a la història de Ripoll. Guidó.
L'associació Palimpsest ha tornat a col·laborar amb l'aula d'hostaleria per celebrar una nova edició dels dinars temàtics. En aquesta ocasió s'ha aprofitat perquè David Sanglas, exalumne i exprofessor de l'aula, presenti el seu llibre, Embotits, que forma part d'una edició anomenada Fogons, en la qual diferents cuiners hi participen. En el seu cas, parla sobre un producte tan arrelat al nostre territori com és l'embotit. Ho explica el mateix David Sanglas, cuiner i escriptor.
Ha estat molt interessant perquè el llibre és més que un receptari. Trobem, doncs, diverses receptes que volen englobar tots els àmbits de la vida, no? Hi trobem receptes des de fer un entrepà curiós i divertit per seure a mirar una sèrie o una pel·lícula, fins a les receptes dels millors restaurants del món, no? Hi ha un capítol que es diu A taula amb els cuiners, doncs, on aquests restaurants com el Celler Can Roc, el Disfrutar, els Casals, l'Alquímia, m'han cedit receptes.
La majoria dels plats del menú tenen embotit en honor al llibre que es presentava, però a la vegada també s'ha buscat fer referència a les Bíblies de Ripoll, ja que l'any passat es va fer 1000 anys de que es van escriure. Amb aquesta ja són 5 edicions del dinar temàtic de l'associació Palimpsest, aquesta última amb la presentació del llibre inclosa.
I les dones artistes de Sant Just d'Esvern són les protagonistes en l'exposició que acull l'àmbit Sant Lluc. Diverses obres, tant pictòriques com escultòriques, donen a conèixer una obra diferent i que va més enllà. Una exposició amb significat de territori i solidaritat entre artistes. Més informació amb en Jan Brecha.
A l'àmbit Sant Lluc s'ha estrenat una exposició centrada en un grup de dones artistes de Sant Just d'Esvern. Una exposició on no només s'han ensenyat pintures, sinó també obres escultòriques. Concretament, aquesta exposició l'ha organitzada Dolors Puigdemont. Aquesta, originària de les Preses, quan va acabar la seva carrera de magisteri, va anar a viure a la ciutat del Baix Llobregat, Sant Just d'Esvern, per a treballar de mestra. És allà quan forma el seu grup d'amigues que fins avui dia pinten i van exposant arreu de Catalunya. La més recent, a Sant Joan les Abadeses. Escoltem a Dolors Puigdemont parlant de les seves obres i amb què s'inspira.
Jo sempre que treballo, tots els meus referents són de la Vall d'en Bas. La gent en allà es quedava, sempre em preguntava, però com és que sempre dic, és que jo quan baixo l'estudi és com si anés a la Vall d'en Bas.
Dolors Puigdemont ha ajudat a crear un grup de dones garrotxines, artistes com les de Sant Just d'Esvern. I gràcies a això, les obres que hauran creat les garrotxines aniran a ser exposades al Baix Llobregat, fomentant un intercanvi d'obres i de territori. També hem volgut parlar amb Marta Trepat, que és la presidenta de l'Associació de l'Àmbit Sant Lluc.
La dona sempre ha estat molt amagada, molt a darrere. La majoria d'artistes importants tenen dones artistes que no s'ha conegut la seva obra fins més tard, o diferents situacions, o dones de pagès, inclús, que porten tota la vida pintant i tenen l'obra amagada.
No només és exposar unes obres. Al darrere d'això és donar la importància que dones i artistes i pageses, com ha dit Trepat, que durant molt de temps han sigut silenciades i amagades. Gràcies a iniciatives com aquestes, exposicions d'aquest tipus es dona a conèixer artistes i històries que han sigut amagades.
I l'èxit en el concurs del dibuix infantil del Dia de la Mare, el Centre d'Iniciatives Turístiques ha celebrat la seva 48a edició, com és habitual, davant de l'escultura de Josep Clarà, l'escultura de la maternitat.
Com ja és tradició, la prèvia del Dia de la Mare comença amb el concurs de dibuix que celebra anualment. És la seva 48a edició i el guanyador d'aquest concurs serà la portada de la jornada del Dia de la Mare l'any vinent. Infants d'arreu d'Olot i de la comarca s'apropen fins a la icònica escultura de Josep Clarà, la maternitat. Allà, amb una cartolina blanca i els seus estris, han de recrear aquesta obra. Quan els infants entreguin el seu dibuix, es passarà a ser valorats per un jurat professional. I hem volgut parlar d'això amb Francesc Muñoz, vicepresident del CIT.
Tenim un jurat, hi ha entesos en dibuix, hi ha entesos en pintura, després hi ha un secretari del CIT que també valora. Vull dir, no ho agafem a la babalà. Hi ha experts que valoren el treball, sapiguem que són mainada. Vull dir que no, possiblement no tenen una experiència de pintors, però sí, hi ha un jurat que està qualificat.
Tot i portar 48 edicions, cada vegada es troben més les dificultats tecnològiques i sobretot per la intel·ligència artificial, que tapen i menyspreen les creacions humanes. Hem volgut saber què diu el CIT sobre això.
És la 48a edició aquest any i volem lluitar perquè això continuï. Sabem que avui dia les tecnologies és el que més prima, però jo crec que el dibuix i la interacció i això ha de continuar. I com a mínim la Junta volem continuar lluitant per això.
El mateix dia de la mare, diumenge 3 de maig, a les 7 de la tarda a la Sala Turín, es revelarà el veredicte final i el lliurament de premis d'aquest concurs de dibuix.
No, més tu, com tu, només tu, com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.
I en esports, la Unió Esportiva Olot no aprofita el primer matchball i s'ho jugarà tot a l'última jornada. L'equip de Roger Vidal ha perdut el camp del Reus per culpa de l'enèsim gol de penal en contra. Ha arrossegat un mal inici de partit i ha estat incapaç de reaccionar. Els olotins hauran de guanyar diumenge al València Mestalla a casa o esperar resultats favorables per certificar la permanència. David Planella.
L'Olot es va veure superat per les circumstàncies. Es va sentir petit en un estadi municipal de Reus amb més de 3.500 espectadors i asfixiat per un rival que va sortir en força. El Reus va fregar el gol amb un xut d'Ostrell que buscava l'escaire i amb una pilota al pal de Sandro Toscano. Dues ocasions molt clares que van precedir la jugada clau del partit, el penal que va cometre Pau López i que Ricardo Baz va transformar l'1-0 al minut 23. El tècnic de l'Olot és Roger Vidal.
Sabíem que venir aquest camp amb el que ells s'estaven jugant també hi hauria el factor afició, no? que els primers minuts sortirien molt intensos, amb una pressió més alta, i ho sabíem, estàvem preparats per això, però després l'equip li ha costat, no? Vam ser capaços d'interpretar que poder no calia córrer tant riscos com hem corregut, i ens hem anat posant a l'àrea per culpa nostra, en reinicis, amb dubtes, i havíem de ser poder més directes els primers minuts, no? I això va fer que ells anessin agafant vida.
Després del gol, el Reus va poder fer el segon amb un doble xut que van treure Ballester i Robert. Era el minut 32 i fins aleshores ni rastre de l'Olot en atac. Va ser a partir de llavors que els olotins van començar a treure el cap en el partit. De mica en mica van anar guanyant terreny i van acabar tancant els reusencs al seu camp. El problema va ser que no van crear ocasions clares de gol. Dos xuts que va blocar Dani Parra, de Salvans i de Pedro, van ser els únics intents de la primera meitat, i a la segona, tres quarts el mateix. El Reus va marcar un gol anul·lat per fora de joc i va perdonar en una rematada porteria buida que hauria sentenciat el partit, i a l'altra àrea l'Olot va ser incapaç d'empatar. Només s'hi va acostar amb una centrada de Pedro que es va enverinar i que va acabar tocant el travesser. Roger Vidal reconeix que no van estar bé en atac.
Anàvem condicionats per la baixa de Romí, hem hagut d'inventar un banda i era Pedro té més tendència a anar a dintre, Salvans també anava massa per dintre, havia de ser per fora, no acumular gent per dintre, però per acabar fora i no hem sigut capaços d'interpretar-ho bé. Ells acumulaven molta gent amb aquests tres centrals i els dos pivots i era per fora, però també és veritat que ens ha costat superar. El Reus és un gran equip, per això està on està, i és un equip que et posa les coses molt difícils.
Amb la derrota al camp del Reus, l'Olot perd el primer matchball per aconseguir la permanència. El segon i últim el tindrà diumenge que ve a casa contra un València Mestalla que ja està salvat. Si guanya, se salvarà. Si no, haurà d'esperar que l'acompanyin els resultats dels rivals directes.
Jornada 34, si guanyes et salves, si no guanyes tens números de descens, per tant, a guanyar i ja està.
Abans de l'última jornada, l'Olot té dos punts menys que l'Eivissa, que es troba en llocs de descens directe i està empatat amb el Castelló B, que ja ocupa la posició de play-out. Per sobre, només hi ha el Barbastre, que té un punt més. Els olotins tenen l'Averas guanyat a tots aquests rivals. L'última jornada es jugarà diumenge en horari unificat. Tots els partits començaran a les 12 del migdia.
Gràcies, David. Parlem ara de quarta catalana. El club de futbol Ripoll aconsegueix els 3 punts a casa contra les Planes per la mínima, per un gol a 0. La jugada decisiva ha estat un penal que ha convertit Miguel Hernán Gómez. Tan bon punt ha començat la segona meitat. El Ripoll es manté mitja taula, allunyant-se de les últimes posicions i acostant-se a poc A la promoció d'ascens, Adrià Rodríguez.
Quatre dels últims cinc partits ha guanyat el Club Futbol Ripoll, que demostra una bona ratxa amb la victòria per 1-0 contra les Planes, en un partit on els locals van patir de debò, especialment els darrers instants de partit. Durant l'encontre, cap dels dos equips va aconseguir crear ocasions clares de gol i no va ser fins a la segona part que un penal convertit per Miguel Hernán Gómez va decantar la balança. La victòria, però, no va arribar sense abans patir les contínues arribades de l'equip visitant a les acaballes del partit. Ens ho comenta el jugador del Club Futbol Ripoll, Justin Narváez.
Molt bé, últimament portem dos partits guanyats i jo crec que per la temporada que ve podem aspirar a intentar arribar als play-offs. Si tot es dona bé i això, seguim jugant així. Falta una mica més d'intensitat al final del partit, però bé, bé.
Des de l'equip insisteixen sobretot a millorar els trams finals del partit, on potser per profunditat de plantilla no aconsegueixen donar el seu màxim nivell. Molts partits els acaben patint i moltes vegades es perden punts. Des de l'equip tècnic també esperen una millora en aquest aspecte.
Milloraria és això, els finals dels partits ens costa molt, moltes vegades. En molts partits hem anat a camps, això, guanyem per la mínima, arriba als 10 minuts, els últims minuts ja ens carden un o dos gols i acabem perdent el partit o empatant-lo. Això, els últims minuts.
El pròxim partit, corresponent a la jornada 28, enfronta el Camós a casa contra el Ripoll. El Camós és cinquè classificat i marca les posicions de la promoció d'ascens de la categoria. És llavors una bona oportunitat per als de la comarca per retallar punts a les primeres posicions i potser aspirar a aquestes posicions de promoció de categoria.
I no ha pogut ser, però el club tenista l'Olot ho ha intentat, però no ha pogut endur-se aquesta primera posició. No ha pogut guanyar aquesta Europe Trophy. Un partit entre el Panathinaikos grec, un dels màxims favorits a guanyar aquesta competició, i el club tenista l'Olot, un club tenista l'Olot que des de la fase de grups va sortir invicta. En aquestes competicions europees, que va començar aquest divendres, invicta la fase de grups, com a primer classificat, es va classificar a quarts de final i va aconseguir superar també els quarts de final i també va aconseguir superar les semifinals. Per tant, aquest diumenge a les 5 de la tarda ha jugat aquesta primera final europea de la seva història. Una final que, tot i competir de tu a tu, contra el màxim favorit no s'ha pogut endur perquè el conjunt grec ha estat millor, sobretot en els punts decisius. Miguel Ángel Pantoja, Rafael de las Heras i Damien Probost han intentat aconseguir un èxit més a les files del conjunt olotí, però finalment no ha pogut estar així. Tot i això, temporada més que notable per part de l'Olot. El tècnic del club tenista l'Olot és Marc Costa.
No ha pogut ser, hem perdut la final de la Trophy contra el Panathinaikos. Hem jugat bastant bé. Tot i així, doncs, hem perdut 3-0, però dos dels partits els hem perdut al tiebreak del 5-7. I l'altre l'hem perdut 3-1, hem lluitat, ho hem intentat de totes les maneres possibles, però malauradament no ha pogut ser. Tot i així, hem d'estar superorgullosos de la competició que hem fet. Un subcampionat, doncs, l'haguéssim firmat abans de començar tots, tot i que un cop ets a la final, doncs, a tothom agrada guanyar.
El club tenista l'Olot acabarà la temporada quan només li queden dos partits per tancar aquesta superdivisió. Ara mateix en posicions europees, sisena posició, i li quedaran dos partits aquest divendres contra el Visit Pontevedra, un rival que el persegueix també la classificació, i també l'últim partit que tancarà, per tant, la superdivisió, la màxim categoria nacional, contra l'Alacant. Ha aconseguit arribar a la primera final europea de la seva història. Per tant, s'endú un subcampionat de l'Europe Trophy, ha aconseguit guanyar la Copa del Rei també aquesta temporada 2025-2026, i si tot va bé, espera poder acabar amb competicions europees de cara a la pròxima temporada. Per tant, temporada més que excel·lent per part del club tenista l'Olot. I acabem parlant d'hoquei, perquè l'hoquei Olot suma un punt que val una permanència. Resultat final de 3-3. Els olotins empaten davant de l'Alcorcón i certifiquen la seva presència a hoquei plata una temporada més. Els madrilenys han estat capaços de remuntar el 2-0 del descans, però un gol d'Adrià Oliveres 3 minuts pel final ha evitat la que hagués estat la segona derrota consecutiva a casa dels garrotxins. A falta de 3 jornades, l'hoquei Olot es troba amb 12 punts del descens i a 8 del play-off descens. Roger Gerna.
L'hoquei Olot tenia la seva primera oportunitat per tancar definitivament la permanència a l'hoquei plata i aquest dissabte a la tarda ho va aconseguir, tot i no guanyar el duel davant del Club Patinal Alcorcón. Precisament el conjunt madrileny seria l'equip que ara mateix baixaria de categoria i que va demostrar a la Josep Jou que vol lluitar per evitar-ho. La primera meitat va ser d'ocasions per dues bandes i la primera més clara va acabar en gol. Quan només passava un minut de joc, Tomàs Mercè rematava una bola morta fora de l'àrea i superava Riaño per marcar l'1-0. En un instant l'hoquei Olot feia allò que no havia fet en les darreres jornades, avançar-se al marcador i començar un duel amb bones sensacions. A partir de llavors, el club Patinal Corcón feia un pas endavant i a l'altra banda els olotins tenien ocasions per ampliar el marcador. No ho van fer fins al minut 17, després que l'Ema veiés una targeta blava i els de Lucas Escari es quedessin amb inferioritat, moment en el que Marc Prat marcaria el 2-0 amb un llançament exterior. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Crec que l'equip ha generat suficient com per guanyar. Crec que en moltes fases estàvem arribant i estàvem arribant bé, fins i tot el 2-0 de la primera part ha set curt. Llavors al final, quan tu no aprofites aquestes accions que tens clares, doncs amb una bola penjada així mig tocada de rebot ens fan el 2-1 i es fiquen una mica en el partit.
A la represa gir de guió i mala segona meitat de l'hoquei Olot, el club Patinal Corcón no només va igualar el marcador, sinó que el va remuntar per complet. Va marcar 3 gols en pràcticament 10 minuts. El 2-1 va ser de Juanga, després d'una bola penjada. L'empat arribaria després que Nil Manga rellisqués a mitja pista, deixant sol Arranz, que superava Raurell, i el 2-3 va ser obra de Willy, rematant una bola a plaer. Però encara quedava un espai reservat per Adrià Oliveres. El Garrotxí marcaria l'empat a 3 definitiu a falta de menys de 4 minuts pel final, rematant una bola al segon pal.
En hoquei s'arriba fàcilment, una penjada, un rebot, una presa de decisió que va estar i llavors et guanyen la posició, i el resultat era curt i ells s'han sabut ficar en el partit, i llavors, com dèiem, mentalment a la posició que estan sabíem que no es deixarien anar, i llavors han vist que tenien opcions a puntuar i aquí també tot canvia. Per altra part, també està bé la reacció de l'equip, al final també que van empatant el partit, tinguent ocasions clares per, fins i tot per donar-li la volta. Per tant, bueno, al final, mira, ens emportem un punt que ens dona la salvació i ens hem de quedar amb això.
Un empat que val la permanència per a l'hoquei Olot, a l'hoquei Plata almenys una temporada més. A falta de 3 jornades per acabar la Lliga, els olotins aconsegueixen el seu objectiu principal i ja pensen en poder tancar el curs amb les millors sensacions possibles. Diumenge al migdia visitarà la pista de l'Espanyol, que ara mateix és el segon classificat del grup i disputaria el play-off d'ascens.
Doncs aquestes 3 jornades que queden per part de l'hoquei Olot, en queden 2 amb el club tenis taula Olot, per exemple, per acabar també la temporada, i si tot va bé en queda només una perquè la Unió Esportiva Olot doncs acabi la temporada i també certifiqui la seva permanència. Pel que fa al futbol amateur, també queden només 3 o 4 jornades per acabar també les diferents temporades, són 3 jornades les que falten, però tot i així encara hi ha molts equips que tenen partits ajornats, per tant encara es podria allargar una miqueta més aquestes temporades. Doncs totes aquestes disciplines esportives que van arribant a la seva final.
Et consideres una persona dinàmica i emprenedora? Ara és el teu moment. Corissa Media Group busca comercials per Radio Olot, Olot Televisió i la revista Viu. Sou fixa més comissions, incorporació immediata. És indispensable tenir el carnet de conduir. Envia ara mateix el teu currículum o escriu-nos a recepcio.garrotxa@corissa.cat. Corissa Media Group busca comercials. Ara és el teu moment.
I fins aquí, doncs, els 5 minuts més d'avui, dilluns 27 d'abril del 2026, com sempre, repassant tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Com sempre, moltes gràcies per tot.